És temps de bàsquet. És temps de Segona Catalana.
Junts per Catalunya preguntarà a la militància si la formació ha de continuar o no al govern. La pregunta inclourà tres respostes, sí, no i en blanc. Cristina Cantal.
Abans de la pregunta hi haurà un preàmbul que fa referència a les propostes fetes per garantir el compliment de l'acord de govern i que fins ara no han estat acceptades per Esquerra Republicana. Així ho ha anunciat el secretari general del partit, Jordi Turull.
Donant compliment al mandat congressual es formula la següent pregunta. Vols que Junts per Catalunya continuï formant part del govern de la Generalitat de Catalunya, de l'actual govern de la Generalitat de Catalunya? I la resposta és sí, no o en blanc. Aquesta consulta es celebrarà el 6 i 7 d'octubre, des de les 0 hores del 6 fins a les 17 hores del dia 7.
Esquerra Republicana assegura que estan preparats per governar en solitari, però també han insistit a Junts que han de decidir què volen.
La portaveu Marta Vilalta creu que els tres punts que reclama Junts per Catalunya són una excusa de part del partit que vol trencar l'executiu.
És evident que hi ha una part de Junts per Catalunya, una part rellevant, no ho podem negar, que està treballant per trencar aquest govern. Per tant, el problema no són els tres punts que han situat d'un acord que tenim entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que l'acord ja el tenim. El problema no són aquests tres punts. El problema és que Junts per Catalunya ha de decidir què vol fer.
Tret de sortida, les esperades obres de reforma de la Rambla de Barcelona. L'Ajuntament preveu que els treballs, que tenen un pressupost total de prop de 40 milions d'euros, s'allarguin uns 8 anys i es distribueixin en 5 fases.
L'objectiu de la primera fase és convertir l'espai en una plataforma única que enllaci amb una gran plaça. Ho explica la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sans.
Que ens imaginem aquest espai de passeig i de gaudi de façana a façana, no? Que no sigui una cosa només del centre, sinó que realment la gent pugui caminar amb tranquil·litat de façana a façana i que tota la resta s'adapti precisament a aquest passeig, que hi hagin bancs.
Les reconstruccions mamàries es faran a Catalunya en 6 mesos com a màxim després d'una mastectomia total, sempre que la pacient ho demani i sigui mèdicament viable.
Ho ha anunciat el Departament de Salut i la mesura entrarà en vigor l'any vinent. Ara el temps d'espera mitjà és de gairebé un any.
Els bombers han localitzat aquesta tarda el cos sense vida d'un boletaire que s'havia desorientat al Grau de l'Os, a Riu de Cerdanya.
L'avís s'ha rebut a un quart de dues. S'han activat fins a 9 dotacions terrestres de bombers i una dotació aèria. A la recerca hi ha participat també Mossos d'Esquadra i els serveis d'emergència.
En cultura, el Mercat de les Flors, el Lliure, el Liceu, el TNC, l'Auditori i el Palau de la Música s'uneixen per crear el projecte Vive 35 per atraure el públic jove.
Oferiran aquest col·lectiu preus reduïts i la col·laboració amb entitats com el Sonar o el Primavera Sound. Ho ha explicat Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu, i la directora executiva del TNC, Mònica Campos.
En dues setmanes de quasi d'inaugurar la temporada amb els joves a menors de 35 anys, per dir també que els 6 equipaments són d'ells, és de tothom.
Ens hem anat a liar amb altres actors del sector cultural perquè ells sí que tenen aquest públic, el Sonar, el Cruïlla...
I en esports, el Cadí la Seu ofereix avui el títol de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, Joan Barberà.
Serà 8:45 del vespre. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell és la segona Lliga Catalana Femenina consecutiva que guanyen i la cinquena de la seva història. I aquest dimecres ja comença la Lliga Espanyola amb el Cadí, l'Espar Girona i el Barça Sant Feliuenc a la categoria d'or femenina.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. Poques complicacions hem d'esperar per aquest primer dilluns d'octubre. Domini del cel serè, tot i que es formaran alguns núvols d'evolució a punts de l'interior del quadrant nord-est durant les hores centrals del dia, fins a mitja tarda, com a molt, després ja desapareixeran. També es pot formar algun núvol baix arran de costa, sobretot a les Terres de l'Ebre, però serà també al final de la jornada. Per tant, un dilluns ben tranquil, assolellat i amb una temperatura alta per l'època de l'any i es mantindran valors similars als d'ahir, per tant, suavitat al centre de la jornada. Tot això en moment de component sud, fluix en cops moderats, que no alterarà la situació marítima, però sí que es mantindrà una mica de maror a l'extrem nord del Cap de Creus. De cara a demà, la mateixa tònica de temps, amb una mica més de núvols a la costa, també a l'interior, fins a primera hora al matí i també al final del dia. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs tenim un problema a hores d'ara que està carregant molt la circulació. S'ha avariat un camió a la P7 a Sant Cugat, en sentit Tarragona. Hi ha dos carrils tallats i ja són 7 quilòmetres els que hi ha de congestió. Compte en aquest punt. Els accessos nord també, la P7 i la B30, molt carregats a Barberà, en dos sentits de la marxa. I els accessos nord també hem de mencionar la C17, la C50, on cap a Trinitat hi ha problemes per circular. En el cas dels accessos sud, mencionem la A2, on hi ha l'antitud de Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, un quilòmetre, i en el cas d'aquesta mateixa via hem de dir que també hi ha en sentit Lleida, la AP2, una avaria també provoca l'antitud a la Bisbal del Penedès, com això parlem de la demarcació de Tarragona, i hem de dir que les rondes pateixen bastants problemes ja en aquestes hores. Demanar-vos, com sempre, molta cautela. Bona tarda.
My home. Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els 6.465 afiliats amb dret a vot a la consulta de Junts per Catalunya hauran de decidir si la formació continua al govern, si en surt o si voten en blanc. Són les tres respostes possibles de la pregunta que aquesta tarda ha presentat el secretari general del partit, Jordi Turull, després de l'executiva d'aquest matí.
Concretament, es demanarà la militància els propers 6 i 7 d'octubre si Junts per Catalunya s'ha de mantenir al govern. La pregunta inclou un preàmbul que fa referència a les propostes fetes per garantir el compliment de l'acord de govern i que fins ara no han estat acceptades per Esquerra Republicana. De fet, l'últim intent per arribar a un acord que incloria la retirada de la petició per restituir a Jordi Puigneró com a vicepresident ha estat rebutjada també pels republicans, que consideren que tot plegat és una excusa per trencar amb el govern. I avui, mentre s'esperava el contingut de la pregunta de la consulta, s'ha assegut que consellers com Victòria Alsina, la responsable d'Exteriors, ha anunciat que demanava l'entrada a la militància de Junts per fer campanya a favor del sí, és a dir, que Junts es mantingui al govern.
I Alsina no és l'única que en les darreres hores i dies han expressat la seva voluntat de mantenir-se al govern, entre ells diversos consellers, alts càrrecs, alcaldes, presidents comarcals o responsables de vegueries. En qualsevol cas, el resultat de la deixarem a partir del proper 7 d'octubre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit molt en que la seva voluntat ha estat aquests dies arreglar les relacions amb Esquerra Republicana i que per aconseguir-ho han renunciat, per exemple, a la restitució de Jordi Puigneró com a vicepresident i conseller. Turull ha assegurat que han proposat al president aragonès que l'espai de coordinació es comencés a reunir a partir del 15 de novembre i ha negat que imposessin cap tutelatge ni paraigües en referència al Consell de la República i també que a la taula de diàleg s'hi poguessin asseure consellers o diputats de Junts, i que la resposta del president, segons Turull, va ser que no. Per això ha dit, i donant compliment al seu congrés intern, preguntaran el següent.
Donant compliment al mandat congressual, es formula la següent pregunta. Vols que Junts per Catalunya continuï formant part del govern de la Generalitat de Catalunya, de l'actual govern de la Generalitat de Catalunya? I la resposta, sí, no o en blanc. Aquesta consulta es celebrarà el 6 i 7 d'octubre, des de les 0 hores del 6 fins a les 17 hores del dia 7.
Turull ha dit que l'executiva no farà campanya, però que ell explicarà als afiliats el seu posicionament, perquè és el secretari general i no es pot posar de perfil. No la farà pública, però ha insistit avui en que cal refer la confiança del 52% dels votants independentistes de Catalunya.
Jo el que tinc clar és que el 52% ho ens necessitem tots i ens en sortim junts. Digue el 52%, la gent, o això no ens en sortirem. Jo no estic en aquesta tessitura de dir doncs, que no hem arribat a cap negociació, no sé què. No, escolti, ara hem de prendre una decisió, és una decisió important per si avancem o no, i per tant estem aquí. Però no vull treure conclusions de què passa l'endemà.
A la consulta podran votar 6.465 afiliats. No s'ha marcat cap percentatge per donar-li validesa, només que hi hagi més vots a favor que en contra de qualsevol de les dues posicions. Turull ha fet broma dient que desitja que no s'empati, com el cas que va passar amb la CUP. Junts consultarà els afiliats sobre... No consultarà, volem dir, Junts no consultarà els afiliats sobre el pacte a la Diputació de Barcelona, on anen amb el PSC, perquè consideren que allà sí que es compleixen els pactes i està al marge del camí cap a la independència. Turull no ha volgut dir si la direcció dimitiria si és que els afiliats voten al contrari del parer de la direcció. Demà els consellers de Junts aniran a la reunió del govern com fan habitualment, ha dit. I també dir-vos que el resultat serà a partir del dia 8 perquè es deixen aquest dia 8 de marge per si hi ha alguna revisió per fer.
Doncs moltíssimes gràcies, Mont. Abans fins i tot de conèixer el contingut de la pregunta, des d'Esquerra Republicana han assegurat que estan preparats per governar en solitari, però també han insistit a Junts que han de decidir què volen.
La portaveu Marta Vilalta creu que els tres punts que reclama Junts per Catalunya són una excusa de part del partit que vol trencar l'executiu.
És evident que hi ha una part de Junts per Catalunya, una part rellevant, no ho podem negar, que està treballant per trencar aquest govern. Per tant, el problema no són els tres punts que han situat d'un acord que tenim entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que l'acord ja el tenim. El problema no són aquests tres punts ni altres punts. El problema és que Junts per Catalunya ha de decidir què vol fer.
I des de l'oposició, els comuns han demanat a Aragonès que decideixi si cessa els consellers de Junts abans que no es faci la consulta a la militància, mentre que el PSC torna a oferir-se per pactar els pressupostos.
És el president Aragonès qui té la responsabilitat de resoldre aquesta situació. I per tant, li demanem al president Aragonès que prengui una decisió abans de dijous i recuperi el control del govern de la Generalitat de Catalunya. El president no pot quedar-se a la sala d'espera mentre Junts decideix què vol ser i què vol fer.
Nosaltres mantenim, com hem dit, la mà estesa al govern. És el govern, però, qui ha de prendre les decisions oportunes per tal de que tinguem uns pressupostos a l'alçada del moment que vivim. Aquesta mà estesa, aquesta manera de buscar consensos, tot i estar construint una alternativa de govern, contrasta directament amb un govern que està en temps de descompte.
I atenció, perquè aquí també hi ha volgut dir la seva, ha estat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que avui ha participat en un fòrum a Barcelona. Ayuso ha defensat que Rajoy hauria d'haver aplicat un 155 més ferm i durador a Catalunya. La presidenta madrilenya ha afegit a més que el govern català és el més inestable de l'Estat i que es manté a força d'imposar. Edgar Sapiña.
Ayuso ha visitat Barcelona la setena vegada que ho fa, ha puntualitzat, per intervenir al Nova Economia Fòrum, que s'ha celebrat a l'Hotel Palace, un hotel de luxe de 5 a la capital catalana. Allà s'ha mullat i no ha dubtat en qualificar el govern català d'inestable.
El govern més inestable de tota Espanya és el govern en Catalunya, que constantment està revolvent a los ciudadanos, a los parlamentos, llevando una y otra vez a procesos que no son democráticos, aunque lo revistan de ello, y llevándonos, como digo, a una situación enconada que no tiene así, por su parte, ningún viso de prosperar y de llevar a ningún puerto.
Ayuso ha dit que, vista en perspectiva, hagués aplicat l'article 155 de la Constitució espanyola durant més temps i amb majors restriccions. Aquesta mesura, que va impulsar el PP amb el suport del PSOE, va servir per suspendre l'autonomia catalana després del referèndum de l'1 d'octubre. Ayuso també ha assegurat que no pot tenir pitjor opinió sobre el líder de l'oposició al Parlament, el socialista Salvador Illa, que segons la presidenta de la Comunitat de Madrid va tancar la capital durant la pandèmia de la Covid-19 per guanyar després vots a les eleccions catalanes de l'any passat.
Notícies en xarxa.
Més coses. La fàbrica de Nestlé a Girona tancarà la línia de cafè descafeinat dins d'un pla de la multinacional que també inclourà una inversió de 100 milions d'euros a la planta gironina. Des del sindicat UGT valoren positivament les inversions, però lamenten que la deslocalització de la línia afectarà 42 treballadors que són indefinits i que hauran de ser recol·locats a altres llocs de treball. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
La UGT demana a Nestlé que reconsideri la seva decisió de tancar la línia de cafè descafeinat de la fàbrica de Girona, una de les dues que té la multinacional a nivell mundial. Es tracta d'una línia històrica que va engegar el 1984 i que produeix entre 24.000 i 26.000 tones anuals. Com anuncia el secretari general del sindicat a comarques gironines, Maxi Rica, des d'UGT es mostren sorpresos de la decisió de la multinacional de deslocalitzar la producció i traslladar-la a Vietnam.
La lluita, entre cometes, per aconseguir que això no acabi sent com l'empresa ho està planificant, per nosaltres és cabdal. Cabdal pels treballadors, evidentment, per la defensa ferma que fem pels treballadors i les treballadores en les seves condicions laborals, però també per Girona.
L'empresa ha assegurat que els 42 treballadors indefinits de l'àrea de cafè descafeïnat seran reubicats, però des del sindicat els preocupa que això faci perdre la qualitat dels llocs de treball.
El Tribunal Suprem decidirà el 16 de novembre si confirma la condemna d'inhabilitació contra Bernat Soler.
El delegat del govern a Lleida hauria de deixar el càrrec pel seu paper durant l'1 d'octubre com a alcalde d'Agramunt. La sentència del seu cas va sortir el mateix dia que Esquerra Republicana va presentar les llistes al Parlament on ell era candidat per la circumscripció de Lleida. Llavors es va haver de retirar el seu lloc, va entrar la consellera Meritxell Serret. Soler va recórrer la sentència tot i que ja ha manifestat en més d'una ocasió que no té massa esperança en que el recurs prosperi favorablement. Bernat Soler ha estat el primer batlle condemnat pel referèndum.
També en clau judicial, avui ha començat el judici contra l'exalcalde de Vilaseca per presumptes irregularitats en la construcció del CAP. En la primera jornada s'han tractat les qüestions prèvies i els testimonis i acusats declararan dijous i divendres. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
El judici contra l'exalcalde de Vilaseca i expresident de la Diputació, Josep Poblet, per presumptes irregularitats en la construcció del CAP del municipi, ha començat avui dilluns a l'Audiència de Tarragona. En aquesta primera jornada s'han tractat qüestions prèvies. Les parts han debatut sobre si un dels policies ha de declarar com a testimoni o com a pèrit. Finalment, s'ha decidit que ho faci com a testimoni. Està previst que no sigui fins divendres que tant acusats com testimonis responguin a les preguntes del judici. Recordem que aquesta causa va néixer com una peça separada del cas Innova i on la CUP actua com a acusació particular i demana fins a 10 anys de presó per Poblet i 3 persones més pels presumptes delictes de prevaricació, malversació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental. Per la seva banda, la Fiscalia defensa la innocència dels acusats i lluitarà per la seva absolució.
I a Sabadell també ha començat aquest dilluns el judici pels abocaments a Can Alzina. El delicte mediambiental cau finalment de la causa i això significa que el propietari d'aquesta finca protegida s'enfrontarà només a un únic delicte urbanístic. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Des de la defensa de Can Alzina volen demostrar que l'activitat d'aquesta finca protegida del Rodal és d'interès públic. D'aquesta manera, les construccions sense llicència serien legalitzables. Emilio Segri és advocat de la defensa.
Els Mossos d'Esquadra van dir que com l'activitat hípica que es feia a Can Alzina era una activitat elitista i la defensa pensa que l'activitat hípica mai és elitista o en qualsevol cas és igual d'elitista que els Jocs Olímpics perquè els millors atletes del món estan competint igual que els millors cavalls del món o els atletes de les Amazones. Doncs no és una activitat elitista, és una activitat esportiva.
El propietari de Can Alzina, Quirs Elias, només ha respost les preguntes del seu lletrat i ha assegurat que desconeixia que el restaurant i l'hípica, heretats del seu pare, no tenien llicència. A més, insisteix que quan es va voler legalitzar l'activitat, l'Ajuntament no ho va acceptar perquè, diu, el feien responsable dels abocaments de Can Xupa, la finca del costat investigada en el cas Mercuri.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Després d'anys d'espera per part sobretot dels veïns i els comerciants, avui han començat finalment les obres de reforma de la Rambla de Barcelona. L'Ajuntament preveu que els treballs, que tenen un pressupost total de prop de 40 milions d'euros, s'allarguin uns 8 anys i es distribueixin en 5 fases. Jordi Casino.
La primera fase de les obres que han començat aquest dilluns duraran un any i mig i convertiran la part que va des de Santa Madrona a Colom en un gran passeig de plataforma única que enllaçarà amb una gran plaça que comunicarà la Rambla i l'Avinguda de les Drassanes amb el port i el Moll de la Fusta. Janet Sanz és la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme.
Que ens imaginem aquest espai de passeig i de gaudi de façana a façana, no? Que no sigui una cosa només del centre, sinó que realment la gent pugui caminar amb tranquil·litat de façana a façana i que tota la resta s'adapti precisament a aquest passeig, que hi hagin bancs.
Pel que fa als veïns, veïns, la satisfacció és la nota generalitzada, tot i que amb matisos. Escolteu el president dels Amics de la Rambla, Fermín Villar, en declaracions a la xarxa. Hi ha una de les poques, un miler de veïnes i veïns que viuen al passeig, la Carme Casal.
La comparativa d'inversió i calendari és feridora cap a la Rambla. 7 anys, mentre la Via Laietana es vol fer en 21 mesos i la Superilla de l'Eixample en 8 mesos, doncs és demostrar que es fan les obres perquè no queden més remei que començar-les.
És una gran notícia, és un gran dia, és un dia per estar contents, perquè portem molts anys reivindicant i batallant i queixant-nos i plorant i que la Rambla no estava bé.
La nova Rambla tindrà més bancs i les voreres més amples, no tindrà asfalt i el paviment que anirà de façana a façana estarà fet amb peces de diferents formats de pedra natural de color marronós. Per tant, desapareixeran les característiques rajoles ondulades. La calçada es reduirà a un sol carril de circulació per sentit que estarà limitat, com ja passa amb el costat ascendent, a veïns, bicicletes, busos i taxis, mercaderies, serveis i l'accés als aparcaments.
En clau sanitària, les reconstruccions mamàries es faran a Catalunya en 6 mesos com a màxim, després d'una mastectomia total, sempre que la pacient ho demani i sigui mèdicament viable. Ho ha anunciat el Departament de Salut i la mesura entrarà en vigor l'any vinent. Ara el temps d'espera mitjà és de gairebé un any.
El càncer de mama és una de les malalties que tenen un impacte emocional més gran en les dones i amb aquest canvi Salut evitarà temps d'espera més enllà del mig any i garantirà l'equitat territorial, ja que ara el temps d'espera varia en funció d'on es visqui. L'any passat es van fer 1.531 extirpacions de pit a Catalunya i 6 de cada 10 es van reconstruir de manera immediata.
En successos, els bombers han localitzat aquesta tarda el cos sense vida d'un boletaire que s'havia desorientat al Grau de l'Os, a Riu de Cerdanya.
L'avís s'ha rebut a un quart de dues. S'han activat fins a 9 dotacions terrestres dels bombers i una dotació aèria. En la recerca hi ha participat també Mossos d'Esquadra i els serveis d'emergència.
I tots els ferits en l'explosió de la Casa de Cultura de Girona divendres passat ja són a casa. La nena de 5 anys ferida ingressada a l'Hospital Josep Trueta ha rebut l'alta aquesta tarda mateix.
La menor estava ingressada a pediatria del Trueta i era l'única que quedava a l'hospital després que aquest dilluns al matí donessin d'alta la dona de 47 anys que es va haver d'intervenir d'urgència el mateix divendres. L'explosió a la Casa de Cultura de Girona va tenir lloc divendres al vespre durant els actes de la nit de la recerca, quan un experiment on es mesclava aigua amb nitrogen líquid va generar més vapor del previst i va fer esclatar el bidó on hi havia la barreja. Hi va haver 18 ferits, dels quals 5 van ser traslladats al Trueta.
En cultura, a Barcelona, diferents entitats s'han unit per atraure el públic jove al Mercat de les Flors, al Lliure, al Liceu, al TNC, l'Auditori i al Palau de la Música. A través del projecte Vibe 35 oferiran aquest col·lectiu preus reduïts i col·laboració amb entitats com el Sonar o el Primavera Sound. David Navarro.
Del 21 d'octubre a l'1 de novembre, cadascun dels 6 equipaments públics oferirà un espectacle per a joves d'entre 18 i 35 anys a un preu que anirà dels 10 als 20 euros, amb l'objectiu, segons el director general del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo, d'atreure nou públic.
En dues setmanes de quasi d'inaugurar la temporada amb els joves a menors de 35 anys, per dir també que els 6 equipaments són d'ells, és de tothom.
Uns espectacles que aniran acompanyats, com ha dit la directora executiva del TNC, Mònica Campos, d'un aftershow amb, per exemple, disc jockeys.
Ens hem anat a liar amb altres actors del sector cultural, perquè ells sí que tenen públic. El Sonar, el Cruïlla, Razmetar, Apolo.
Però la col·laboració entre les 6 entitats no acaba aquí. Al març posaran en marxa una plataforma web conjunta que inclourà les activitats educatives de tots els equipaments per ser més eficient a l'hora de difondre-les i facilitar-ne la contractació.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, el Cadí la Seu ofereix d'aquí uns minuts a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell el títol de campiones de la Lliga Catalana Femenina, el segon consecutiu i el cinquè de la seva història. Les de la Seu d'Urgell es van imposar a la final de la competició catalana, triomf 60-42 sobre el Barça Sant Feliuenc, que en semifinal, recordem, es va imposar a l'Espar Girona. Jordi Acero és l'entrenador del Cadí.
Ho hem parlat una mitja part, que havíem de construir a partir de darrere, no quan estiguéssim encertades al davant, llavors tenir més energia, sinó construir primer darrere per poder atacar millor i estar en confiança. I penso que hem fet uns 20 minuts molt, molt bons, molt sòlids, i sabent el que volíem jugar a nivell ofensiu i apretant molt les línies en defensa. Molt content.
També és notícia en el dia d'avui en el món de la cistella que l'Espar Girona, l'Uni Girona, ha arribat a un acord amb Crystal Bradford perquè la jugadora nord-americana defensi la samarreta del conjunt català durant els pròxims mesos. La directora esportiva del club gironí, Laia Palau, explica, però, que encara no han decidit si serà un fitxatge per tota la temporada.
És aquest perfil de jugadora que venim buscant des de principis d'estiu. És un 3, amb presència física a la pista, capaç de tirar i capaç de fer accions de camp obert i també amb intimidació sota l'aro. De totes maneres, és una jugadora que no està fitxada per tota la temporada. Estem pendents del seu rendiment i de la seva adaptació i també volem estar segurs de què és el que realment necessita aquesta plantilla i si és la figura que ens equilibra a l'equip.
En futbol destaquem que el Barça de Xavi Hernández s'entrena a Itàlia per jugar demà contra l'Inter de Milà, partit molt important a la Lliga de Campions. Ho fa amb 5 baixes per lesió: Koundé, Araujo, Frenkie de Jong, Memphis Depay i Bellerín. En la convocatòria de 21 futbolistes s'hi manté el jugador del filial Marc Casador, que pot actuar de lateral, a més de Pablo Torres. Xavi Hernández, el tècnic del Barça de Terrassa, es planteja jugar demà amb 3 defenses, i atenció perquè Marcos Alonso podria jugar de central. I encara en futbol, el Mollerussa ja coneix el seu rival. A la fase prèvia de la Copa del Rei serà el Cardassà mallorquí.
Gràcies, Joan. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa celebra el 25è aniversari. Omplint carrers, places, teatres i equipaments, amb més de 70 propostes de música, arts escèniques i cultura popular. Ens acompanyes?
25ª Fira Mediterrània de Manresa, del 6 al 9 d'octubre. Entrades a la venda i més informació a firamediterrania.cat.
El primer concert per a piano de Tchaikovsky és una partitura essencial del repertori per a piano.
El 7 i 8 d'octubre, l'Orquestra Simfònica OBC interpretarà a l'auditori aquesta obra captivadora amb Martín García García i sota la batuta de Roderick Cox.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Nutrició amb Laura Crosas.
El fonoll. El fonoll, Phoeniculum vulgare, pertany a la família de l'api, la xiribiola pastanaga, que tot i ser força diferents d'aspecte, el seu bulb també creix i es desenvolupa sota terra. Es poden aprofitar totes les parts de la planta, del que creix silvestre per tota la conca del Mediterrani, s'aprofiten les tiges i les llavors, sobretot per aromatitzar els plats. Del de conreu al dolç, es consumeix el bulb blanc i carnós, format per capes més gruixudes a l'exterior, de les que emergeixen les tiges cruixents i anissades que es van ramificant cap a l'exterior. És una hortalissa poc calòrica i ric que ajuda a regular el trànsit intestinal. Destaca per ser un gran aliat per millorar els processos digestius, afavorir l'eliminació de gasos i reduir la inflamació i els dolors gàstrics. És molt interessant afegir-lo a plats de llegums o combinats amb d'altres verdures que solen produir flatulències. Es pot consumir tant cru com cuit i és molt apreciat a la cuina per la seva versatilitat, sabor dolç i anissat i delicat. Tot i ser la gastronomia italiana la que més l'usa, podeu trobar moltes receptes senzilles, suculentes i originals, com fonoll i pastanaga al forn amb taronja, pinyons i olives, o bé rostit al forn amb herbes aromàtiques, o saltejat amb anxoves, tàperes, olives i tomàquet. Però també d'altres receptes més fresques per a la primavera, com una crema de fonoll, poma i porro, o afegit amanides juntament amb maduixes. A més, es pot fer una tisana de les llavors, ja que contenen compostos beneficiosos pel sistema digestiu. El fonoll pot ser l'element ideal per acompanyar plats de llegums per fer-les més digestives o ser la guarnició de plats principals. Si ja l'utilitzaves, pots atrevir-te amb noves receptes ara que ja en coneixes totes les seves propietats. I si no sabies com cuinar-lo, ara ja no tens excusa perquè estigui present en la teva dieta mentre n'és temporada.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Junts per Catalunya preguntarà a la militància si la formació ha de continuar o no al govern. La pregunta inclourà tres respostes, sí, no i en blanc. Cristina Cantal.
Abans de la pregunta hi haurà un preàmbul que fa referència a les propostes fetes per garantir el compliment de l'acord de govern i que fins ara no han estat acceptades per Esquerra Republicana. Així ho ha anunciat el secretari general del partit, Jordi Turull.
Donant compliment al mandat congressual es formula la següent pregunta. Vols que Junts per Catalunya continuï formant part del govern de la Generalitat de Catalunya, de l'actual govern de la Generalitat de Catalunya? La resposta és sí, no o en blanc. Aquesta consulta es celebrarà el 6 i 7 d'octubre, des de les 0 hores del 6 fins a les 17 hores del dia 7.
Esquerra Republicana assegura que estan preparats per governar en solitari, però també han insistit a Junts que han de decidir què volen.
La portaveu Marta Vilalta creu que els tres punts que reclama Junts per Catalunya són una excusa de part del partit que vol trencar l'executiu.
És evident que hi ha una part de Junts per Catalunya, una part rellevant, no ho podem negar, que està treballant per trencar aquest govern. Per tant, el problema no són els tres punts que han situat d'un acord que tenim entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que l'acord ja el tenim. El problema no són aquests tres punts. El problema és que Junts per Catalunya ha de decidir què vol fer.
Tret de sortir de les esperades obres de reforma de la Rambla de Barcelona, l'Ajuntament preveu que els treballs, que tenen un pressupost total de prop de 40 milions d'euros, s'allarguin uns 8 anys i es distribueixin en 5 fases.
L'objectiu de la primera fase és convertir l'espai en una plataforma única que enllaci amb una gran plaça, ho explica la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz.
Que ens imaginem aquest espai de passeig i de gaudi de façana a façana, no? Que no sigui una cosa només del centre, sinó que realment la gent pugui caminar amb tranquil·litat de façana a façana i que tota la resta s'adapti precisament a aquest passeig, que hi hagin bancs.
Les reconstruccions mamàries es faran a Catalunya en 6 mesos com a màxim després d'una mastectomia total, sempre que la pacient ho demani i sigui mèdicament viable.
Ho ha anunciat el Departament de Salut i la mesura entrarà en vigor l'any vinent. Ara el temps d'espera mitjà és de gairebé un any.
Els bombers han localitzat aquesta tarda el cos sense vida d'un boletaire que s'havia desorientat al Grau de l'Os, a Riu de Cerdanya.
L'avís s'ha rebut a 1:15. S'han activat fins a 9 dotacions terrestres dels bombers i una dotació aèria. En la recerca hi ha participat també Mossos d'Esquadra i els serveis d'emergència.
En cultura, el Mercat de les Flors, el Lliure, el Liceu, el TNC, l'Auditori i el Palau de la Música s'uneixen per crear el projecte Vive 35 per atraure el públic jove.
Oferiran aquest col·lectiu preus reduïts i col·laboració amb entitats com el Sonar o el Primavera Sound. Ho ha explicat Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu, i la directora executiva del TNC, Mònica Campos.
En 2 setmanes de quasi d'inaugurar la temporada amb els joves a menors de 35 anys, per dir també que els 6 equipaments són d'ells, és de tothom.
Ens hem anat a liar amb altres actors del sector cultural perquè ells sí que tenen aquest públic, el Sonar, el Cruïlla, Razmetat.
I en esports, el Cadí i la Seu ofereix avui el títol de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, Joan Barberà.
8:45 del vespre, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell és la segona Lliga Catalana Femenina consecutiva que guanyen i la cinquena de la seva història. Aquest dimecres ja comença la Lliga Femenina amb el Cadí, l'Espart Girona i el Barça Sant Feliuenc a la categoria d'or femenina.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. Poques complicacions hem d'esperar per aquest primer dilluns d'octubre. Dominarà el cel serè, tot i que es formaran alguns núvols d'evolució a punts de l'interior del quadrant nord-est durant les hores centrals del dia, fins a mitja tarda, com a molt, després ja desapareixeran. També es pot formar algun núvol baix arran de costa, sobretot a les Terres de l'Ebre, però serà també al final de la jornada. Per tant, un dilluns ben tranquil, assolellat i amb una temperatura alta per l'època de l'any, i es mantindran valors similars als d'ahir, per tant, suavitat al centre de la jornada. Tot això en moment de component sud, fluix en cops moderats, que no alterarà la situació marítima, però sí que es mantindrà una mica de maror a l'extrem nord del Cap de Creus. De cara a demà, la mateixa tònica de temps, amb una mica més de núvols a la costa, també a l'interior, fins a primera hora al matí i també al final del dia. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou, Lali. Seguim parlant d'una P7 amb problemes. S'ha afegit a un accident a la P7 al Papiol en sentit Girona, on han topat amb un turisme i una motocicleta, i en sentit Girona hi ha dos carrils tallats i hi ha en aquests moments 3 quilòmetres de lentitud. Hem de recordar que això s'afegeix a una avaria d'un camió que ha punxat la roda a Sant Cugat en sentit Tarragona. Com aquest camió és estranger, s'està gestionant la grua, segueixen 2 carrils tallats i 7 quilòmetres i mig de lentitud. Cal recordar que hi ha 5 carrils en aquest punt. A banda, parlem de que la ronda del litoral segueix amb alguns punts de lentitud, tot i que tendeix a millorar, i els accessos a sud hi ha lentitud en aquests moments a la B23, perquè enllaça, com sabeu, sentit Martorell amb l'AP7 que us comentàvem tenia un accident, i problemes també a la B30, al seu lateral a Barberà, per l'accident que us comentàvem a Sant Cugat, C58, amb 2 quilòmetres cap a Trinitat, i de moment això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els 6.465 afiliats amb dret a vot a la consulta de Junts per Catalunya hauran de decidir si la formació continua al govern, si en surt o si voten en blanc. Són les tres respostes possibles de la pregunta que aquesta tarda ha presentat el secretari general del partit, Jordi Turull, després de l'executiva d'aquest matí.
Concretament es demanarà la militància els propers 6 i 7 d'octubre si Junts per Catalunya s'ha de mantenir al govern. La pregunta inclou un preàmbul que fa referència a les propostes fetes per garantir el compliment de l'acord de govern i que fins ara no han estat acceptades per Esquerra Republicana. De fet, l'últim intent per arribar a un acord que inclouria la retirada de la petició per restituir a Jordi Puigneró com a vicepresident ha estat rebutjada també pels republicans, que consideren que tot plegat és una excusa per trencar amb el govern. I avui, mentre s'esperava el contingut de la pregunta de la consulta, s'ha sabut que consellers com Victòria Alsina, la responsable d'Exteriors, ha anunciat que demanava l'entrada a la militància de Junts per fer campanya a favor del sí, és a dir, que Junts es mantingui al govern.
Alsina no és de fet l'única que en les darreres hores i dies han expressat la seva voluntat de mantenir-se al govern, entre ells diversos consellers, alts càrrecs, alcaldes, presidents comarcals o responsables de vegueries. En qualsevol cas, el resultat de la consulta el coneixerem a partir del proper 8 d'octubre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Hem posat decebut el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit molt en que la seva voluntat ha estat aquests dies arreglar les relacions amb Esquerra Republicana i que per aconseguir-ho han fet renúncies, però que tot i així el president aragonès ha rebutjat l'acord. Segons Turull, Junts ha renunciat a la restitució de Jordi Puigneró com a vicepresident i conseller. Han proposat que l'espai de coordinació es comencés a reunir a partir del 15 de novembre i ha negat que s'imposessin cap tutelatge ni paraigües en referència al Consell de la República. I, per últim, que a la taula de diàleg s'hi poguessin asseure consellers de Junts i o diputats de Junts al Parlament. Tot i les renúncies, ha dit Turull, la resposta del president va ser que no. Per això ha dit, davant la negativa d'Aragonès i donant compliment al seu congrés intern, Junts preguntarà el següent a la militància.
Donant compliment al mandat congressual, es formula la següent pregunta. Vols que Junts per Catalunya continuï formant part del govern de la Generalitat, de l'actual govern de la Generalitat de Catalunya? I la resposta, sí, no o en blanc. Aquesta consulta es celebrarà el 6 i 7 d'octubre, des de les 0 hores del 6 fins a les 17 hores del dia 7.
Turull ha dit que l'executiva no farà campanya, però que ell explicarà als afiliats el seu posicionament perquè no es pot posar de perfil. No la farà pública, però ha insistit en que cal refer la confiança del 52% dels votants independentistes de Catalunya.
Jo el que tinc clar és que el 52% ho ens necessitem tots i ens en sortim junts. Dic el 52%, la gent, o això no ens en sortirem. Jo no estic en aquesta tessitura de dir, doncs, com que no hem arribat a cap negociació, no sé què. No, escolti, ara hem de prendre una decisió, és una decisió important, per si avancem o no, i per tant estem aquí. Però no vull treure conclusions de què passa l'endemà.
I per tant, Turull no ha volgut dir si dimitirà si els afiliats votessin al contrari del seu parer. A la consulta podran votar 6.465 afiliats. No s'ha marcat cap percentatge per donar-li validesa, només més vots a favor que en contra. De fet, Turull ha fet broma dient que desitja que no s'empati, com ja va passar amb la CUP en la investidura d'Artur Mas. Junts no consultarà els afiliats sobre el pacte de la Diputació de Barcelona, on governen amb el PSC, perquè consideren que allà sí que es compleixen els pactes i en aquella institució no s'hi treballa per la independència. A tot això, demà els consellers de Junts aniran a la reunió del govern habitual dels dimarts.
Moltíssimes gràcies, Mon. Estarem pendents d'aquesta executiva de demà. Abans, però, fins i tot de conèixer el contingut de la pregunta, des d'Esquerra Republicana han assegurat que estan preparats per governar en solitari, però també han insistit a Junts que han de decidir què volen.
La portaveu Marta Vilalta creu que els tres punts que reclama Junts per Catalunya són una excusa de part del partit que vol trencar l'executiu.
És evident que hi ha una part de Junts per Catalunya, una part rellevant, no ho podem negar, que està treballant per trencar aquest govern. Per tant, el problema no són els tres punts que han situat d'un acord que tenim entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que l'acord ja el tenim. El problema no són aquests tres punts ni altres punts. El problema és que Junts per Catalunya ha de decidir què vol fer.
I des de l'oposició, els comuns han demanat a Aragonès que decideixi si cessa els consellers de Junts abans que no es faci la consulta a la militància, mentre que el PSC torna a oferir-se per pactar els pressupostos.
És el president Aragonès qui té la responsabilitat de resoldre aquesta situació. I per tant, li demanem al president Aragonès que prengui una decisió abans de dijous i recuperi el control del govern de la Generalitat de Catalunya. El president no pot quedar-se a la sala d'espera mentre Junts decideix què vol ser i què vol fer.
Nosaltres mantenim, com hem dit, la mà estesa al govern. És el govern, però, qui ha de prendre les decisions oportunes per tal de que tinguem uns pressupostos a l'alçada del moment que vivim. Aquesta mà estesa, aquesta manera de buscar consensos, tot i estar construint una alternativa de govern, contrasta directament amb un govern que està en temps de descompte.
Notícies en xarxa.
Més qüestions. Després d'anys d'espera per part, sobretot, dels veïns i els comerciants, avui han començat finalment les obres de reforma de la Rambla de Barcelona. L'Ajuntament preveu que els treballs, que tenen un pressupost total de prop de 40 milions d'euros, s'allarguin uns 8 anys i es distribueixin en 5 fases. Jordi Casino.
La primera fase de les obres que han començat aquest dilluns duraran un any i mig i convertiran la part que va des de Santa Madrona a Colom en un gran passeig de plataforma única que enllaçarà amb una gran plaça que comunicarà la Rambla i l'Avinguda de les Drassanes amb el port i el Moll de la Fusta. Janet Sanz és la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme.
Que ens imaginem aquest espai de passeig i de gaudi de façana a façana, no? Que no sigui una cosa només del centre, sinó que realment la gent pugui caminar amb tranquil·litat de façana a façana i que tota la resta s'adapti precisament a aquest passeig, que hi hagin bancs.
Pel que fa als veïns, la satisfacció és la nota generalitzada, tot i que amb matisos. Escolteu el president dels Amics de la Rambla, Fermín Villar, en declaracions a la xarxa. Hi ha una de les poques, un miler de veïnes i veïns que viuen al passeig, la Carme Casal.
La comparativa d'inversió i calendari és feridora cap a la Rambla. 7 anys, mentre la Via Laietana es vol fer en 21 mesos i la Superilla de l'Eixample en 8 mesos, doncs és demostrar que es fan les obres perquè no queden més remei que començar-les.
És una gran notícia, és un gran dia, és un dia per estar contents perquè portem molts anys reivindicant i batallant i queixant-nos i plorant i que la Rambla no estava bé.
La nova Rambla tindrà més bancs i les voreres més amples, no tindrà asfalt i el paviment que anirà de façana a façana estarà fet amb peces de diferents formats de pedra natural de color marronós. Per tant, desapareixeran estiques en rajoles ondulades. La calçada reduirà a un sol carril de circulació per sentit que estarà limitat, com ja passa amb el costat ascendent, a veïns, bicicletes, busos i taxis, mercaderies, serveis i l'accés als aparcaments.
I encara parlant d'obres, la remodelació de l'estació de Mataró podria quedar enllestida el 2027. El projecte preveu una inversió que rondarà els 70 milions d'euros. Els treballs milloraran l'accessibilitat al port i platges i la integració de la infraestructura ferroviària a la ciutat. Mataró, Ràdio Laia, Sant Miquel.
L'alcalde de la ciutat, David Bote, la secretària d'Estat del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, i la presidenta d'ADIF, Maria Luisa Domínguez, han signat aquest matí a l'Ajuntament el protocol que ha d'assentar les bases per fer realitat aquest projecte.
És una pieza más de todo el desarrollo del frente marítimo de nuestra ciudad, que tiene que ver con la exponenciación o convertir el puerto en una verdadera máquina de actividad económica, que tiene que ver con el proyecto de transformación de la Nacional 2 y que tiene que ver con la mejora del servicio que prestamos a los 15.000 usuarios que tiene la estación de Mataró.
Mataró és un dels municipis de l'arc metropolità de Barcelona amb més demanda ferroviària. És per aquest motiu que la remodelació contempla una millora de la qualitat del servei i una ampliació de la capacitat de la infraestructura.
La remodelación integral va a incluir, por una parte, la reordenación del esquema de vías de la estación, con la que vamos a conseguir introducir trenes de 200 metros de longitud y así mejorar también su accesibilidad. Y previendo además nuevos flujos de movimientos entre el núcleo urbano y su entorno, se trabaja en una nueva configuración de los accesos a la estación.
D'ara endavant, el protocol defineix que ADIF s'encarregarà de licitar, redactar i aprovar els projectes que definiran i desenvoluparan la remodelació de l'estació de Mataró, així com el model de finançament i la gestió del manteniment. El període de licitació s'obrirà abans que acabi l'any i es calcula que quedi adjudicat el primer trimestre del 2023.
En clau sanitària, les reconstruccions mamàries es faran a Catalunya en 6 mesos com a màxim després d'una mastectomia total, sempre que la pacient ho demani i sigui mèdicament viable. Ho ha anunciat el Departament de Salut i la mesura entrarà en vigor l'any vinent. Ara, el temps d'espera mitjà és de gairebé un any.
El càncer de mama és una de les malalties que tenen un impacte emocional més gran en les dones i amb aquest canvi, Salut evitarà temps d'espera més enllà del mig any i garantirà l'equitat territorial, ja que ara el temps d'espera varia en funció d'on es visqui. L'any passat es van fer 1.531 extirpacions de pit a Catalunya i 6 de cada 10 es van reconstruir de manera immediata.
I en successos, els bombers han localitzat aquesta tarda el cos sense vida d'un boleteire que s'havia desorientat al Grau de l'Os, a Riu de Cerdanya.
L'avís s'ha rebut a un quart de dues. S'han activat fins a 9 dotacions terrestres dels bombers i una dotació aèria. En la recerca hi ha participat també Mossos d'Esquadra i els serveis d'emergència.
Més coses. El govern ha presentat el nou protocol d'actuació en situacions de violència masclista a la mesa institucional del circuit de les Terres de l'Ebre. Els objectius d'aquest nou full de ruta posa les dones al centre de les actuacions i incrementa les accions de prevenció. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
El govern català vol posar les dones víctimes de violència al centre de les actuacions dels diferents agents que intervenen en l'atenció, però també determinar com actuar davant les noves formes de violència masclista. El nou protocol contempla també incorporar més eines per la prevenció. Laia Rossic és directora per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat.
És important tenir una nova eina de treball que contempli, doncs, per exemple, les noves formes de violències, no? En l'àmbit digital, en tot el marc, per exemple, doncs, de la vida pública i política, és a dir, totes les modificacions legislatives, i també que d'alguna manera situï la prevenció i com hem de treballar amb aquesta diligència com a poders públics en el centre. El que volem bàsicament és fer aquest gir teòric i pràctic de què vol dir això de posar les dones i les seves necessitats en el centre quan les atenem davant d'una situació de violència masclista.
La mesa institucional del Circuit de les Terres de l'Ebre per l'abordatge de la violència masclista ha reunit aquest matí a Tortosa representants polítics i tècnics de les diferents institucions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els dipòsits municipals de l'Espluga de Francolí tornen a vestir-se amb camions cisterna a causa de la falta d'aigua al municipi, una mesura que arriba després d'un mes sense aportacions d'aigua de l'Ebre provinent de Montblanc. L'Espluga FM, Pep Morató.
S'espera, però, que l'arribada de 6 camions diaris durant un mínim de 2 setmanes pugui tornar a estabilitzar els nivells d'aigua. Escoltem el regidor de Serveis Municipals, Xavier Rossell, que també parla de les fuites que pateix el municipi.
A la nostra zona les pluges de les últimes setmanes no ens estan afavorint gens. Estem conduint 24 hores per anar veient el procés que tenen les nostres reserves i detectar que hem de, si hem de mantenir o no mantenir els talls, augmentar o disminuir.
Els problemes d'abastament d'aigua continuen persistint d'aquesta manera després de 2 mesos de talls al municipi, que continuen actius de dilluns a divendres de 10 de la nit a 7 del matí.
Un centenar d'activitats ompliran la llera del riu Besòs el pròxim 15 d'octubre. Així ho han anunciat els consistoris de Santa Coloma, Sant Adrià, Montcada i Barcelona a la presentació de Bada Besòs celebrada aquest dilluns. Es tracta d'una jornada festiva per reivindicar el patrimoni del riu, el principal nexe d'unió entre els 4 municipis. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Sisó.
A través d'activitats gratuïtes amb temàtiques de memòria històrica, benestar i salut i natura i sostenibilitat, es pretén transmetre a la ciutadania el potencial de la zona del riu Besòs. L'acte s'inaugurarà a les 10 a Montcada amb les alcaldesses de les 4 ciutats organitzadores i finalitzarà a 6:15 de la tarda al Parc de Can Zam de Santa Coloma amb l'actuació musical de Balkan Paradise Orchestra. Escoltem Álvaro Rodilla, regidor de Medi Ambient de Santa Coloma.
Els ciutadans i les ciutadanes vivien d'esquerra al riu per a aquesta qüestió d'insalubritat i també de vergonya de tenir un espai insostenible, un espai que no feia el goig que fa ara. Actualment, en aquesta transformació que hem aconseguit en aquests anys, tenim 2 milions de persones que fan ús del parc per fer salut, per fer esport, per fer lleure.
Marxa nòrdica, ioga, tallers de reparació de bicicletes o participar en l'anellament científic d'ocells seran algunes de les activitats que es faran als 4 municipis.
En Cultura Barcelona, diferents entitats s'han unit per atraure el públic jove al Mercat de les Flors, el Lliure, el Liceu, el TNC, l'Auditori i el Palau de la Música, a través del projecte Vibe 35, oferiran a aquest col·lectiu preus reduïts i col·laboració amb entitats com el Sonar o el Primavera Sound. David Navarro.
Del 21 d'octubre a l'1 de novembre, cadascun dels 6 equipaments públics oferirà un espectacle per a joves d'entre 18 i 35 anys a un preu que anirà dels 10 als 20 euros, amb l'objectiu, segons el director general del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo, d'atreure nou públic.
En 2 setmanes de quasi d'inaugurada temporada amb els joves a menors de 35 anys, per dir també que els 6 equipaments són d'ells, és de tothom.
Uns espectacles que aniran acompanyats, com ha dit la directora executiva del TNC, Mònica Campos, d'un aftershow amb, per exemple, disc jockeys.
Ens hem anat a liar amb altres actors del sector cultural, perquè ells sí que tenen aquest públic, el Sonar, el Cruïlla, Razmetar, Apolo...
Però la col·laboració entre les 6 entitats no acaba aquí. Al març posaran en marxa una plataforma web conjunta que inclourà les activitats educatives de tots els equipaments per ser més eficient a l'hora de difondre-les i facilitar-ne la contractació.
I satisfacció dels castellers de Vilafranca pel triomf d'aquest cap de setmana al 28è concurs de castells de Tarragona. El cap de colla, Siscovenet, reivindica des de la xarxa la feina feta durant la pandèmia per preservar la força del món casteller i es mostra orgullós per la victòria. Joan Ferrer.
Siscovenet ha tingut paraules de reconeixement per a la seva colla i les altres que han fet esforços els darrers anys per mantenir-se fortes, com ho demostra el nivell que han exhibit en el concurs.
Nosaltres i les 3 colles de davant han mostrat un nivell altíssim, inclús igual o més que anteriors edicions. Sí que amb la resta de colles hi ha hagut molta diferència, però no, les 3 colles de davant han sigut les veritats. En tot el període de pandèmia han sigut les que han empès i els que han volgut sempre ser ambicioses i voler salvar els castells. Aquí ha quedat reflexat, no? No estàvem tan equivocats quan posàvem l'alerta i fèiem tot el possible per tirar endavant.
Els castellers de Vilafranca han recuperat l'hegemonia al concurs de castells imposant-se a la colla Joves Xiquets de Valls. Els verds s'han coronat amb construccions com el 3 de 10 en folre i manilles i el 5 de 9 en folre. La colla vella Xiquets de Valls ha completat el podi en 3ra posició.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça s'entrena a hores d'ara a Itàlia, on demà s'enfronta l'Inter de Milà, partit de la Champions, 3ra jornada on el conjunt blaugrana que ha entrenat Xavi Hernández necessita la victòria per dependre d'ells mateixos de cara a la classificació per a la següent fase. Per tant, el partit de demà és molt important. Escoltem Xavi Hernández, el tècnic del...
Ho hem parlat una mica a part, que havien de construir a partir de darrere, no quan estiguéssim encercades al davant, llavors tenim...
...tornar a ser competitius, ho vam mostrar en el joc a Múnich, però al final és guanyar els 3 punts. No? Demà és un partit vital, molt important per nosaltres i també ho serà el de la setmana que ve. No? Potser no definitius, però sí molt importants perquè puguem estar 8ens.
3 punts molt importants per al Barça de Xavi Hernández, per al Futbol Club Barcelona, que té baixes en defensa. Per tant, demà el tècnic de Terrassa podria fer una defensa de 3 homes. Fins i tot Marcos Alonso podria actuar a l'eix de la defensa. El partit, recordin, a les 9 de la nit, demà el Giuseppe Meazza, al Barça contra l'Inter de Milà en aquesta tercera jornada de la Lliga de Campions. També hem de destacar en bàsquet el Cadí la Seu ofereix avui en uns minuts a partir de 8:45 del vespre a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell el títol guanyat aquest cap de setmana de la Lliga Catalana Femenina. És el segon consecutiu i el cinquè de la seva història. Recordem que les de la Seu d'Urgell es van imposar a la final de la Lliga Catalana Femenina, triomf 60-42 sobre el Barça Sant Feliuenc, que en semifinals es va imposar a l'Espart Unigirona. Escoltem Jordi Acero, que és l'entrenador del Cadí la Seu.
Ho hem parlat una mica a part, que havíem de construir a partir de darrere, no quan estiguéssim encertades al davant, llavors tenir més energia, sinó construir primer darrere per poder atacar millor i estar en confiança. I penso que hem fet uns 20 minuts molt, molt bons, molt sòlids, i sabent el que volíem jugar a nivell ofensiu i apretant molt les línies en defensa. Molt content.
I l'Unigirona ha arribat a un acord amb Crystal Bradford perquè la jugadora nord-americana defensi la samarreta del conjunt gironí durant els pròxims mesos. La directora esportiva del club, Laia Palau, explica, però, que encara no han decidit si serà un fitxatge per tota la temporada.
És aquest perfil de jugadora que venim buscant des de principis d'estiu. És un 3, amb presència física en la pista, capaç de tirar i capaç de fer accions de camp obert i també amb intimidació sota l'aro. De totes maneres, és una jugadora que no està fitxada per tota la temporada. Estem pendents del seu rendiment i de la seva adaptació i també volem estar segurs de què és el que realment necessita aquesta plantilla i si és la figura que ens equilibra a l'equip.
N'estarem pendent. Recordin que dimecres comença la Lliga Femenina amb 3 equips catalans, l'Espart Girona, el Cadí la Seu i el Barça Sant Feliuenc. I tornant al futbol, un darrer apunt perquè el Mollerussa es veurà les cares amb el Club Esportiu Cardassà mallorquí en la fase prèvia de la Copa del Rei. Si guanyen aquest partit, s'enfrontaran a un equip de primera divisió.
Moltes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Carreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Heró d'Alexandria, enginyer físic i matemàtic. Heró d'Alexandria va ser un enginyer grec, considerat un personatge clau de la ciència antiga. Se sap molt poc de la seva vida, però va viure al segle I després de Crist, quan Alexandria ja estava una mica en decadència. Se suposa que va exercir durant anys com a professor del Museu d'Alexandria. En sabia molt de matemàtiques, física i d'astronomia, però sobretot era el que avui en dia en diríem un enginyer. Va desplegar una actitud gairebé moderna per la mecànica, ja que descobrí de forma arcaica la llei d'acció i reacció. Va descriure moltes màquines senzilles i va generalitzar el principi d'Arquimedes. Alguns dels seus dispositius representen la primera investigació formal sobre cibernètica. Va ser l'inventor de la heliolípila, una màquina precursora de la màquina de vapor que s'inventaria al segle XVIII. També se li atribueix la invenció del primer instrument musical eòlic, una forma d'orgue que utilitzava la força del vent per generar sons. A més, va ser l'inventor de la màquina expenedora més antiga que permetia dispensar aigua beneficiosa. i també va inventar molts mecanismes per al teatre grec, com el teatre automàtic de Garça d'Alexandria, fet amb sistemes de cordes, nusos i mecanismes senzills accionats per una roda dentada cilíndrica giratòria. En matemàtiques, Heró va idear una tècnica per calcular arrels quadrades mitjançant iteracions. En geometria, va desenvolupar un mètode conegut com la fórmula d'Heró, que permetia calcular l'àrea del triangle a partir de les longituds dels costats. Es conserven moltes obres seves. La seva principal va ser la pneumàtica, on tracta sobre l'ús de l'aire, aigua i el vapor. Altres tracten sobre les catapultes, sobre la propagació i reflexió de la llum, mecànica que tracta sobre la construcció de mecanismes i màquines senzilles, etc. Com veiem, va ser un gran enginyer de l'antiga Grècia.
La xarxa de comunicació local.
És única.